Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem molt pendents de l'evolució de la llevantada a Catalunya. L'Agència Estatal de Meteorologia, l'EMET, ha emès un avís vermell per pluges torrencials a l'Empordà i alerta que podrien superar-se els 180 litres en 24 hores, especialment al Baix Empordà. L'avís aquest estarà vigent fins aquí a uns minuts, fins a les 3 de la tarda. Per la seva part, el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, manté el nivell d'alerta en 4 de 6 per acumulació de pluja fins a la 1 de la matinada, amb la possibilitat de superar els 100 litres en 24 hores. Molt bona tarda, sóc Yolanda Canales i t'explico que l'alerta afecta especialment a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, però també el Pla de l'Estany. I a hores d'ara, una desena de carreteres tallades per la pluja, així mateix va recuperant la normalitat la línia d'alta velocitat entre Girona i Figueres-Vilafant, que havia estat tallada durant una bona estona, precisament per acumulació d'aigua, per inundació. I el més preocupant, a Palau-sator, els bombers busquen un home que, segons les primeres informacions, hauria estat arrossegat amb el seu cotxe per la riera, però és que els bombers han hagut de rescatar també a diversos conductors que estaven atrapats precisament en rieres. La llevantada ha obligat a tancar una desena de centres d'atenció primària i consultoris a Girona. I a Figueres, els bombers també han evacuat preventivament 40 persones d'una fundació que es dedica a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual i o trastorn mental. Amb aquest panorama, des de Protecció Civil es recomana evitar al màxim la mobilitat en aquestes zones i també, recordem, s'han suspès les classes a les comarques afectades. Preocupa especialment la situació dels rius Tordera, Muga, Unyà i Durà, tot i que sembla que el pitjor ja ha passat i que s'estan estabilitzant els cabals del riu. Però com ho estan vivint els veïns de la zona? Ens ho explica el Sergi Tor. Molt bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Yolanda. Doncs amb preocupació, respecte i alhora prudència. Ara s'estan vivint les pitjors hores, és molta la pluja acumulada, rius i rieres van a plens, es comencen a desbordar, com a Sant Feliu i Llançà, baixen amb força i, a banda de la novetat, és un perill. És un dia diferent. Avui a les comarques gironines la pluja està afectant a la jornada laboral diària. Tancades escoles, centres d'atenció primària. A Girona s'ha rescatat un sense llar que dormia sota el pont de l'aigua de Girona i s'ha vist sorprès pel creixement del riu Ter. L'altre riu, l'Onyà, supera els 300 metres cúbics per segon baixant. S'ha recomanat per part de l'Ajuntament el tancament per prevenció de comerç i activitat privada. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, justifica aquesta petició en aquesta zona en concret.
La sensació és que hi ha d'haver un tancament, doncs té sentit que hi hagi un recomanament de, una recomanació de tancar també l'activitat privada, no?, que té lloc en baixos en la zona on, en el cas que hi hagi una inundació, seria la zona afectada. Evidentment, un comerç de la zona de Montilivi, a priori, no ha de patir perquè està en una zona elevada i, per tant, no li ha de passar res.
I la Bisbal de l'Empordà, una de les poblacions més afectades, el riu Duró, que baixa 500 metres cúbics el segon. Míriam, veïna de la localitat, ens ha explicat a COPE Catalunya i Andorra que és un riu habitualment sense aigua, fins que en dies com el d'avui, l'últim va ser fa 10 anys, és protagonista de la ciutat.
No baixa, no hi ha aigua, mai. El que passa és que hi ha molts afluents que van a parar en aquest riu, aleshores a la que plou una mica ja ha de seguir de portar aigua. Però tal com porta molta aigua, ara quan deixi de ploure, d'aquí poder 5 dies, tornarà a estar seca. Com a bisbalencs, l'activitat d'avui és baixar caminant cap al riu a veure'l com porta aigua.
La sensació, Yolanda, és que la prudència s'ha de mantenir, que no cal ni aproximar-se ni a passejos marítims de tota la Costa Brava ni tampoc a rieres, com la de, malauradament, la de Palau-Saltor, que provoquen incidències greus.
Doncs això, des de les institucions, les administracions recomanen sobretot molta prudència. Sembla que el pitjor ha acabat, però clar, encara plourà bastant al llarg del dia d'avui. En tot cas, les emergències no són totes iguals i la manera de gestionar-les, això sí, segueix uns principis comuns molt clars. Així ho ha explicat a COPE l'Edgar Noia, que és professor expert en gestió d'emergències, arran de dos focus d'alerta ben actuals. La catàstrofe ferroviària de Còrdoba, que de moment ha deixat un balanç de 41 morts i el risc de crescuda dels rius a les comarques de Girona. En el cas d'un accident greu, com un sinistre ferroviari, la resposta ha de ser immediata i molt coordinada. Segons Noia, la gestió es basa sempre en tres grans prioritats: salvar vides, assegurar l'escena i coordinar tots els recursos disponibles.
Quan parlem d'un accident ferroviari, parlem d'una emergència molt complexa.
I m'agrada explicar-ho d'una forma senzilla. No? La resposta es juga en tres prioritats. No? Salvar vides, assegurar l'escena i coordinar els recursos. A partir d'ahir, tot el demés, comunicació, logística i recuperació, s'ordena entorn en aquestes tres fases.
A partir d'aquí entren en joc conceptes clau, com ara protegir els equips d'emergència, habilitar espais segurs i fer un triatge ràpid de les víctimes. Tot això està protocolitzat, especialment a Catalunya, que compta amb un sistema d'emergència, es diu, molt estructurat i amb formació constant. La situació a Girona, evidentment, és molt diferent. Aquí no es parla d'una emergència consumada, sinó de prevenció. L'objectiu és anticipar-se al possible desbordament dels rius i reduir riscos abans que pugui haver-hi víctimes.
I l'important en aquest sentit és la prevenció. Protegim la ciutadania de possibles incidències que es puguin originar. Però en aquest sentit són molt diferents. En el cas de la riuada encara no s'ha produït i ens estem anticipant, i en cas de l'emergència ferroviària el que estem és actuant en una emergència que ha passat.
Noia destaca que tant en situacions imprevistes com en riscos anunciats, la clau és la planificació, la coordinació entre cossos i una comunicació clara amb la ciutadania. També recorda que la investigació de les causes d'un accident ve després i no forma part estrictament de la fase d'emergència, que se centra exclusivament en l'assistència i en la protecció de les persones. I en un context de canvi climàtic i episodis extrems cada cop més freqüents, d'altra banda, també els experts alerten que ens haurem d'acostumar a conviure amb emergències, especialment climàtiques, i entendre millor també com funcionen els mecanismes que ens protegeixen. Són les 2:26, toca repassar la informació de serveis. I pel que fa al temps, ja ho heu anat escoltant, temps molt complicat avui, amb cels tapats i precipitacions fins a primera hora de la tarda, més intenses al nord-est i al sud de Catalunya, on hi haurà acumulacions molt abundants. Al vespre, aquestes precipitacions ja aniran a menys. La cota de neu avui se situa al voltant dels 1.300 metres, puntualment per sota. El vent, d'altra banda, bufa amb cops forts de gregal. Demà la situació millorarà i fins i tot es començaran ja a obrir algunes clarianes. Pel que fa a la temperatura, la màxima es queda avui una mica més curta. El litoral, per exemple, en alguns punts que són es donaran aquestes màximes, es situarà al voltant dels 14 graus. Tenim ara a Barcelona 10 graus, a Tarragona i a Lleida 9, 8 a Girona i 1 grau a Andorra la Vella. Ara mateix la Fina Araquet explicarà l'estat del trànsit. Molt bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments continuen una vintena de carreteres afectades per la llevantada a les comarques de Girona, principalment a l'Alt i el Baix Empordà, ja sigui per acumulació d'aigua a la calçada o per pluja o per la crescuda de les rieres. També destaquem que la majoria de vies afectades són vies locals, com ara l'acabada a Torroella de Montgrí a Gualta o la de Can Post a la Bisbal de l'Empordà. També entre les vies principals afectades hi ha tallada la comarca de l'entrada de Roses i la Nacional 260 a llançar. En aquests moments demanem als conductors que examinin al màxim la precaució i en la mesura del possible evitin desplaçaments innecessaris en aquestes zones més afectades per la llevantada. En aquests moments també destaquem diverses vies afectades per la mobilitat. Hi ha un accident a la ronda de dalt a la B20 a l'altura d'Horta que talla un carril en sentit Llobregat i provoca retencions de 3 quilòmetres. També destaquem a l'autovia 2 una avaria a l'altura de Martorell que talla un carril en sentit Lleida provoca 2 quilòmetres de retencions des de l'altura de Castellbisbal. Acabarem destacant també que a la C-61 Vallgorguina s'hi fa pas alternatiu per la caiguda d'un arbre i també aturades a l'autovia 2 a la zona de Cornellà de Llobregat per accedir a la capital catalana. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Bazar el Regalo, les nostres ofertes són més que rebaixes.
Assecadora Haier, 8 quilos amb bomba de calor per només 359 euros.
A Bazar el Regalo, les nostres ofertes són més que rebaixes. Bazar el Regalo, cada dia més a prop teu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I pareu atenció ara a aquest cas que t'expliquem. Una dona italiana, que és funcionària europea, preveu venir a viure a Barcelona properament. Per aquest motiu, compra un pis de 100 metres quadrats a l'Eixample, entre València i Ariboc concretament, i el rehabilita. I com que encara li falta un temps per venir, la flamant propietària decideix posar el seu pis a lloguer temporal. Fins aquí, tot normal. Això sí, ara no tardaran a aparèixer els problemes. I és que li van arribar uns inquilins ideals teòricament, també italians. Per això de compartir la nacionalitat era un punt a favor. Però què van fer? Doncs van fer obra al pis, van canviar lavabos i habitacions i van oferir-lo per Airbnb. I quina ha estat la conseqüència? Turistes que no paren d'entrar i sortir d'aquesta vivenda. En definitiva, es tracta d'una estafa en tota regla. A migdia COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb l'advocada de la dona, la Marta Martín, que ens ha explicat que aquest cas, d'altra banda, no és un fet aïllat. Sergi Tor.
No és un cas aïllat, Yolanda. Hi ha moltes bandes que a Barcelona fan el mateix modus operandi. I quin és? Lloguen un pis, fan obres per despistar el propietari quan pengen fotografies de l'immoble o portals de lloguer i guanyen diners amb un pis que no és el seu i que estan rellogant. Al cap de la fi es tracta d'una estafa immobiliària. Marta Marín, advocada, ens ha explicat el cas i com la propietària va ser enganyada per uns inquilins que semblaven teòricament ideals.
Tot li va encaixar, li van proporcionar documentació que semblava real i s'ho va creure i va llogar el pis. I al cap de pocs dies ja li va dir la veïna que estaven fent obres i ella no entenia com estaven fent obres quan el pis era completament nou, però no li van donar cap explicació. I ja va començar a sospitar que alguna cosa passava i immediatament, després d'acabar el soroll de les obres, ja van començar a entrar i sortir turistes, no? Quan ella va demanar explicacions, li van dir que era fals, que era absolutament fals, que eren els seus treballadors i que ja no hi havia turistes ni hi havia res.
L'advocada ens ha confirmat que a Barcelona hi ha diverses bandes que estan practicant aquest tipus d'estafa. No és un cas aïllat. Marta Marín.
Perquè ja tenim uns quants grups que els tenim identificats, no? I tenim el grup dels suecs xilens, el grup dels dos grups de russos, tenim grups d'italians, grups dels xinesos, o sigui, tenim unes quantes màfies.
Una de les claus són les inspeccions d'obra. Aquestes se fan sense permís. El propietari no ho sap perquè no viu en aquest immoble i aquest control municipal seria molt important per detectar l'inici d'aquest frau.
I els Mossos d'Esquadra també investiguen una sèrie de robatoris de cotxes al pàrquing de la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona al Prat, un cas que encès les alarmes tant per la forma com s'han comès els furts com pel destí final dels vehicles. Bulgària, a més de 3.000 quilòmetres de distància. Durant el 2025 s'han denunciat, especialment a l'últim tram de l'any, quatre robatoris amb un patró pràcticament idèntic. Els propietaris deixen el cotxe estacionat a l'aeroport i en tornar del viatge comproven que ha desaparegut. El més sorprenent és que, segons als registres d'ENA, els vehicles consten com si no haguessin sortit mai del pàrquing. Segons explica la Imma Viudes, que és portaveu del sindicat Sapfepol dels Mossos, es tracta d'una investigació encara oberta, però amb indicis clars que apunten a un grup criminal organitzat.
Quatre els vehicles que s'han sostret de l'aeroport del Prat, concretament de la Terminal 2, durant l'any 2025. Aquests cotxes estan valorats tots en més de 60.000 euros. I què és el que passa? Doncs que després aquests cotxes tots han aparegut, com deies, a Bulgària. A Bulgària. No?
Un dels casos més cridaners és el d'una parella que només 4 dies després de denunciar la desaparició ja va rebre una trucada dels Mossos informant-los que el cotxe havia estat localitzat efectivament circulant per Bulgària a matrícules falses. Fins i tot han arribat a rebre multes de trànsit d'altres països europeus pel recorregut fet pels lladres. I com aconsegueixen treure els cotxes sense deixar rastre? D'entrada, es col·loquen just darrere d'un altre cotxe per esquivar el lector de matrícules i la barrera de sortida del pàrquing. Però, segons la Imma Viudes, poden utilitzar, i així ho fan sovint aquest tipus d'organitzacions criminals, utilitzen inhibidors de freqüència.
Però sembla que hi hauria inhibidors de senyal, que és una manera molt habitual de robar aquest tipus de vehicles. En qualsevol cas s'entén que ha estat així, no? I que bueno, la clau quedaria inutilitzada. I el que passava és que quan les persones anaven a buscar el seu vehicle, quan tornaven d'aquest viatge, no deixaven el vehicle, se n'anaven de viatge, i quan tornaven doncs es pensaven que, tot i tenir ben identificat on estava el vehicle, es pensaven que s'havien oblidat o que s'havien mogut...
S'havien equivocat o tenien un altre lloc. Sí, correcte.
En els quatre casos són vehicles que s'ha confirmat que estan sostrets.
Els cotxes robats no són de luxe, però tampoc utilitaris bàsics. Són SUV de gamma mitjana, un tipus de vehicle molt demandat als mercats de l'est d'Europa. El cas ha generat malestar entre les víctimes i també posa en qüestió les mesures de seguretat en un aeroport que mou milions de passatgers cada any. De fet, aquest cas també ha tornat a posar el focus sobre la seguretat als aparcaments aeroportuaris i un altre dels problemes que té, en aquest cas, l'aeroport del Prat i que afecta la seguretat és l'actuació dels falsos aparcacotxes. Com actuen? Doncs la Mar Puerto ha parlat amb el Rubén Fernández, que és gerent del Gremi de Garatges de Barcelona i Província. Li ha donat tots els detalls.
Des del gremi el que asseguren és que es tracta d'una pràctica irregular amb operadors irregulars que enganyen l'usuari i contra els que actualment afirmen des del gremi estan lluitant. Operadors que anomenen pirates.
Aquests casos de l'aeroport del Prat estan vinculats a operadors il·legals o el que nosaltres diem pirates, no? Uh-huh. Són operadors doncs, que no tenen llicència per portar a terme el pàrquing de vehicles i que capten clients sense estar registrats ni complir la normativa. Són operadors doncs, que no tenen la seva llicència, sí. Doncs, que diuen agafa el cotxe, te l'aparco, no? I a la millor se'l troben, fins i tot no? Se l'han trobat aparcat a un carrer de vés a saber on, no?
Les autoritats insisteixen en la importància d'extremar les precaucions quan es deixa el vehicle en un garatge, especialment en espais molt concorreguts com els aeroports, i per reduir riscos i evitar ensurts al tornar de viatge. El gerent del Gremi de Garatges de Barcelona i Província, Rubén Fernández, explica que convé tenir en compte una sèrie de recomanacions bàsiques arribat a aquest moment.
Que sigui un establiment que compleixi amb els criteris mínims i amb les normatives mínimes. Si té la identificació del Gremi de Garatges, ja podem dir nosaltres, perquè al final estem molt a sobre, doncs que estaria deixant el cotxe en un lloc que compleix amb totes les normatives i els protocols de seguretat, no? O sigui, al final no veu clar que hi hagi una ubicació, un indret on no estarà el seu cotxe, i li deixa les claus, no?, a un representant o vés a saber qui, no?, que d'alguna manera es fa càrrec d'aquest cotxe i li porta a un posto que la persona no, tampoc sap quin serà, no? Jo crec que és important identificar i saber on es deixa el cotxe, perquè moltes vegades aquesta gent que deixa el cotxe després no sap ni on el deixen, no? Diuen, no, te deixarem en un pàrquing que tenim nosaltres, en un garatge amb el que treballem, i això és mentida.
Aquests casos recorden que la seguretat del vehicle pot marcar la diferència entre tornar del viatge amb normalitat o convertir-se en una nova víctima d'aquests robatoris. La prevenció continua sent, en aquests casos, la millor eina per protegir el cotxe i evitar situacions difícils de gestionar.
I la Policia Nacional i els Mossos han desmantellat un grup criminal que facilitava de manera il·legal permisos de residència a ciutadans extracomunitaris a canvi de diners. Segons la policia, l'organització posava en contacte homes estrangers amb dones espanyoles perquè es constituïssin com a parella de fet. D'aquesta forma, aquests ciutadans podien tramitar la residència com a familiars de comunitaris i regularitzar fraudulentament la seva situació administrativa a Espanya, com explica la portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, Jessica Rodríguez.
Las personas detenidas constituirían un grupo criminal dedicado a poner en contacto a ciudadanas españolas con ciudadanos extracomunitarios a cambio de dinero y tramitar la solicitud de residencia familiar comunitario para poder regularizar su situación de forma fraudulenta en España.
La investigació ha permès acreditar una trentena d'expedients d'estrangeria fraudulents, una operació d'altra banda que ha culminat amb la detenció de quatre persones com a presumptes autores de delictes de pertinença a grup criminal contra els drets dels ciutadans estrangers, usurpació d'estat civil i frau a la seguretat social. És que, segons la policia, el grup també donava d'alta les dones al règim especial de treballadors autònoms per simular que disposaven de mitjans econòmics suficients. En alguns casos, aquestes altes es feien sense el consentiment de les afectades i amb signatures falsificades.
Por otra parte, se daba de alta en régimen especial trabajadores autónomos de la Seguridad Social a las ciudadanas españolas para acreditar medios económicos y laborales, sin el consentimiento de las chicas, falsificando sus firmas.
De fet, la investigació va començar arran d'una denúncia presentada el 2023. Una de les víctimes va explicar que havia acceptat constituir-se com a parella, de fet, pensant que era un acte solidari, però va acabar patint conseqüències econòmiques greus, com l'embargament de quotes i un deute superior als 1.500 euros. A canvi de tot plegat, havia rebut 1.000 euros. Doncs són les 2:39, fem una petita pausa per la publicitat i a la tornada et parlem del Tour de França.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Lo echabas de menos.
La Champions, el mejor fútbol del mundo.
Vuelve la Champions a tiempo de juego.
Este martes desde las 8:30 de la tarde en COPE, Real Madrid, Mónaco, Villarreal, Ajax.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions en la COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después del partido, llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes. Más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja t'ho avançaven. El Tour de França, que és la cursa ciclista més important del món, començarà enguany a Catalunya. Serà un inici històric, i és que per primera vegada Barcelona acollirà l'anomenat Grand Départ, és a dir, la sortida oficial de la ronda francesa. Què significa això exactament? Doncs que les primeres etapes del Tour no es disputaran a França, sinó en territori català, i en concret seran diverses jornades inicials que recorreran Barcelona i altres municipis abans que el gran pilot creui la frontera cap a la resta del recorregut francès. La primera etapa serà una contrarrellotge per equips a Barcelona, un format en què els ciclistes, recordem, competeixen contra el rellotge i no entre ells. El recorregut passarà per alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat. La segona etapa sortirà de Tarragona i acabarà a Barcelona, mentre que la tercera partirà de Granollers i s'endinsarà ja cap als Pirineus, abans d'entrar a França. En total, el Tour passarà per 60 municipis catalans, fet que converteix l'esdeveniment, d'altra banda, en una gran finestra de projecció internacional. I des de les institucions destaquen precisament l'impacte econòmic i turístic del Tour, que es retransmet a més de 190 països i atrau a milions d'espectadors. I precisament d'aquest impacte, entre altres qüestions, parlem tot seguit amb l'alcalde d'una de les poblacions per on passarà el Tour, per Tarragona. Parlem amb el seu alcalde, Rubén Viñuales. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs bé, què significa per a la ciutat, bueno, per a la ciutat en particular, però també per a tota la zona, no?, en general, formar part del recorregut del Tour de França, que al cap i a la fi és un dels esdeveniments esportius més grans del món?
Doncs, el primer de tot és un honor, a més, ser inici d'aquesta segona etapa per Tarragona Ciutat, com deia vostè molt encertadament, és un espectacle en si mateix logístic, a més de la caravana d'espònsors, implica moltíssimes coses, però també per tot el territori, no? I com a vicepresident de la Diputació, doncs també això és un dels temes que ens fa sentir orgullosos, i l'impacte i beneficis són múltiples, és d'impacte econòmic directe. Pensi que Tarragona és el 5 de juliol, que ja és temporada alta, on vindria moltíssima gent de la resta d'Espanya i també de França, que ja tenim, que és el primer visitant, no?, que tenim aquí a la ciutat, i també una projecció internacional absolutament enorme. Estem parlant que és un esdeveniment que retransmet a més de 190 països, més de 2.000 periodistes acreditats i una audiència que milionària, no?, en quant a espectadors. I després també el retorn social, no?, que òbviament són missatges molt positius que té l'esport, de superació, d'esforç, de passió, no?, de cooperació, i també, si em permet, de fer Europa, no?, en aquests moments on és complicada, a vegades, és complicat al món, doncs, fer més Europa.
Han calculat més o menys quan seria aquest impacte? Perquè, clar, doncs, pot miri, pensar la gent, clar, el Tour és el Tour, perquè la Vuelta alguna vegada també ha passat per aquí, no? Però...
Sí, i tant, sí, sí.
Com...
Lo del Tour és que no és comparable. El que sí que hem fet és més o menys els càlculs de quanta gent estarà a Tarragona ciutat veient això, no?, físicament, i estem parlant d'uns 80.000. Unes 80.000 persones al carrer és una absurda realitat, i, bueno, el sector hoteler ja ens diu que està absolutament tot reservat ja, o sigui que és l'impacte econòmic sempre s'ha de fer una valoració a posteriori, no? Però és innegable que Tarragona, que té molta experiència en aquests dos últims anys de fer grans esdeveniments esportius, recordi la Premier Padel Tour, Absolut d'Atletisme d'Espanya, Copa del Rei i la Reina de tenis taula, que són més de 1.100 esportistes, de taekwondo, de tot, no? La Copa de la Reina farem aquest any, l'Europeu de Triatló, que farem també el 26, i a l'Special Olympic Games, que és una bogeria també, no?, en quant a l'abast, que farem aquest 2026. Tot això que fins i tot el 2024 el Consell Superior de Deportes ens ha donat el premi a la ciutat de l'esport de tot Espanya, no? Doncs tenim molta experiència i l'impacte econòmic sempre és milionari, però el del Tour és que escapa a qualsevol predicció.
I com es va aconseguir que Tarragona fos una de les ciutats que s'inclogués en el traçat? Com funciona això? Com són, no, aquestes negociacions?
Sí, sí, sí. En aquest cas, la primera vegada va ser el 2024, que em truca el regidor d'Esports a Barcelona, el senyor Escudé, per tal de dir-me que hi ha la possibilitat d'això, no? I que, doncs, què opinava jo, no? Llavors, doncs, hi havia moltíssimes ciutats que volien ser iniciada etapa de Catalunya, figuris. Pensi que passa per 62 municipis, aquestes etapes, tres etapes del Tour de França, i llavors, doncs, vam apretar molt, no? Aquí també el president Illa va tenir un paper capdalt, el qual desitjo que es millori ja del tot, que el necessitem, i va tenir un paper capdalt per poder pressionar, i després també, òbviament, tota la direcció del Tour. Vam treballar amb ells, vam mostrar la ciutat, vam veure la nostra capacitat logística i també la ciutat que tenim, no? L'única ciutat conjunt Patrimoni de la Humanitat de tota Catalunya per la UNESCO, i que és un lloc preciós que m'haurà de permetre una visió totalment objectiva com a alcalde, no? És una ciutat molt maca, no? I aquestes imatges aèries de les ciutats, doncs també el Tour és una de les coses que valora molt.
A més, és cert, eh? Tarragona és una ciutat molt maca. No ho discutirem pas.
Moltes gràcies.
I això, aquesta etapa es farà al juliol, encara queda molt, però parlava de reptes logístics importants, no? Suposo que ja s'hi estan treballant, o ho tenen ja més o menys perfilat?
No, sí, ja ho tenim quasi bé tot perfilat. Sí, sí, hem tingut moltíssimes reunions. L'última va ser la setmana passada, parlant només de l'àmbit de comunicació ja, perquè la gestió del Tour de França és increïble, eh? És una professionalitat... És un esdeveniment nacional per a ells, no? També és un tema d'orgull nacional del Tour a França, i com deia vostè abans, és una de les coses més vistes al món, no? Potser està Super Bowl, Champions, la final de la Champions, un Mundial de Futbol i el Tour, no? Clar, l'organització és metòdica, sistemàtica i molt concreta. Hem tingut moltíssimes reunions, vam fer caminant fins i tot amb el director de les de Pertú, els 6 quilòmetres que passaven per la ciutat, el vam fer junts caminant, mirant cada detall. Només amb les valles que hem de ficar, no sé quina quantitat són, és una barbaritat, no? O els espais pel village, per tot el tema de les caravanes que li deia abans dels sponsors, és tota la ciutat dos dies bloquejada pel Tour, no? Però no tenim fins i tot sort, i és un diumenge, el dia de la nostra inici d'etapa i de juliol, així que moltíssima gent podrà gaudir-ho perquè no agafen de setmana.
I com pensa, o com s'implicarà també els veïns i veïnes de Tarragona en aquest esdeveniment?
Doncs ara tot el pre-tour, és una de les coses que vam estar parlant també d'aquesta reunió de comunicació, no? Moltíssimes des dels centres escolars, la ciutat, fins i tot fer una bicicletada pel mateix, la mateixa ruta, no?, que faran els ciclistes del Tour. Hi ha moltíssimes accions, no?, per tal de poder, doncs, animar a la gent a participar i també, doncs, fer una mica de caliu, no?, previ a aquest gran esdeveniment que és el Tour de França, que pensi que és la vegada en la història del Tour que una inici d'etapa és tan al sud, no?, de França. Així que moltíssimes coses que m'haurà de permetre que anem manifestant, però òbviament també homenatges, no?, a catalans que han corregut el Tour, algun tarragoní, òbviament, sempre pensem, no?, d'aquí de la província de Tarragona, i també fins i tot, doncs, tallers, no?, per aprendre a anar en bici, no?, perquè es pugui fer una idea de la multiplicitat d'accions que farem prèvies.
Suposo que al llarg dels propers mesos anirem també tenint una mica més de detalls. Doncs moltíssimes gràcies a l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, per aquests minuts que ha estat amb nosaltres i per haver-nos explicat una mica com ha rebut, no? O com ha preparat, millor dit, la ciutat, doncs això, per ser també una ciutat que acull el Tour de França. Moltíssimes gràcies, senyor Viñuales.
A vostè.
Adéu, molt bona tarda.
Adéu.
Doncs aquestes han estat les impressions de l'alcalde de Tarragona parlant del Tour de França. Parlem també d'una persona esportista, del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha sortit de la unitat de cures intensives de l'Hospital de la Vall d'Hebron i que està en una habitació de planta on continua el tractament per una osteomielitis púbica provocada per un bacteri. Segons un comunicat dels metges que el tracten, Illa ha passat bona nit, continua estable, sense febre i amb una disminució significativa del dolor. El president de la Generalitat està ingressat a l'hospital des de dissabte i està previst que hi estigui uns 15 dies, segons els metges. Es tracta d'una patologia molt poc freqüent que li ha afectat la mobilitat de les cames. Per aquest motiu, el president de la Generalitat no ha assistit avui a la reunió del Consell Executiu. La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha donat detalls, d'altra banda, sobre les negociacions de cara a aprovar els pressupostos de la Generalitat d'aquest 2026 i també de la situació de les infraestructures arran de l'accident a Ademuz. Ha seguit la roda de premsa la Mar Puerto.
Sí, la portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha parlat sobre els acords de govern i ha explicat el projecte de llei que s'ha aprovat avui per reformar l'ocupació pública a Catalunya i que té com a objectiu final la modernització, un nou model de l'ocupació pública a Catalunya, un nou model propi.
Una nova llei que ens permetrà, per un costat, millorar el procés de selecció dels funcionaris de la Generalitat, també del món local, també de l'àmbit universitari, de les universitats públiques, i la seva mobilitat entre administracions. Estem parlant d'un contingent global de 400.000 persones.
Tot en una jornada en què hem sabut que els maquinistes insten Renfe a reduir la velocitat màxima de circulació de 300 a 230 km per hora als trens d'alta velocitat que circulen per la línia Madrid-Barcelona i sobre el qual també la consellera ha dit el següent.
El ministre va anunciar una velocitat superior vinculat a una infraestructura futura, no en la present. I, per tant, en les infraestructures presents en aquest moment hi ha velocitats delimitades perfectament segons trams i aquestes són les que seguirem. En els futuribles, amb noves infraestructures, efectivament hi haurà nous expedients que passaran per tots els mecanismes de seguretat establerts i, en tot cas, serà el ministre qui en el seu moment haurà de valorar. Però amb els trams ferroviaris, amb el sistema ferroviari de present, estan perfectament delimitats.
D'aquesta manera, remarca que qualsevol decisió es prendrà amb criteris estrictament tècnics i amb la seguretat com a prioritat.
I menjar sols és per a moltes persones grans un dels moments més durs del dia. A Manresa, l'Ajuntament ha posat en marxa Menjar Acompanyats, un projecte pilot que vol combatre la soledat no desitjada a través d'un gest tan quotidià com compartir l'àpat. La iniciativa s'adreça sobretot a persones majors de 65 anys que viuen soles o tenen una xarxa social limitada i ofereix dinars de dilluns a divendres al Casal de les Escudines. Però l'objectiu va més enllà del menjar. Es tracta de crear vincles, fomentar comunitat i millorar el benestar emocional de les persones participants. Ens ho explica la Júlia Català.
Doncs sí, el projecte Menjar Acompanyat ja està en marxa i s'adreça sobretot a persones majors de 65 anys que viuen soles o tenen una xarxa social reduïda. El servei funciona al Casal de les Escudines de dilluns a divendres i ofereix un àpat complet per 5 euros. Tot i estar pensat principalment per al barri, també hi poden participar veïns i veïnes d'altres zones properes. La regidora de Drets Socials, Mariona Homs, explica quin és l'objectiu del projecte.
El que pretenem és que totes aquelles persones que dinarien soles a casa seva, doncs ho facin acompanyades de persones noves amb qui teixiran doncs, complicitats, estaran tranquil·lament, com diuen elles, doncs, dinant i passant cada dia una estona molt agradable.
El projecte també inclou activitats comunitàries com tallers, xerrades, jocs, grups de lectura o sortides culturals i fomenta la participació de voluntaris i estudiants afavorint així la intergeneracionalitat. La Mercè Multó, de 69 anys, explica per què va decidir apuntar-se a la iniciativa.
Perquè al migdia dinar sola no m'agradava. I aleshores, quan ens ho vam proposar en una xerrada, vaig pensar, doncs serà la solució. Aquí compartim espai. El dinar sembla que es posa més bé, compartit amb d'altra gent. Riem molt.
Destaca també l'ambient familiar del casal i la tranquil·litat de no haver-se de preocupar de res.
El menjar, no t'has de preocupar de res. Vens aquí, t'escalfes. L'espai és molt agradable, un ambient molt familiar, tot positiu.
El projecte neix com una prova pilot, però amb la voluntat de créixer i estendre's a d'altres barris. Menjar acompanyats és un espai per retrobar-se, crear vincles i combatre l'aïllament social.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs ja està aquí el nostre company, el Joan Ballori, que ens farà 5 cèntims del menú dels Esports Copia a partir de les 3 i 5 de la tarda. Molt bona tarda, Joan.
Bona tarda, doncs anem ja amb la Champions, que avui arrenca la penúltima jornada de la fase Lliga, de la Lliga de Campions. El Barça ja està a Praga, amb molt de fred allà, per jugar demà contra l'Eslàvia. Ter Stegen no ha viatjat per acabar de tancar la seva sessió al Girona fins a final de temporada. Avui passa revisió mèdica. També es baixa Ferran per una lesió muscular, també es baixa Lamine Yamal per Sanció i Cancelo, que no està inscrit a la competició. Hansi Flick recupera pel partit de demà a Rafinha, que no va poder jugar en el partit contra la Real per un cop que va rebre en el partit de Copa contra el Racing de Santander. Demà jugarà el Barça, avui juga el Real Madrid, que rep el Mónaco d'Ansu Fati. Veurem si Ansu Fati, futbolista cedit pel Barça, és titular o no, perquè acaba de sortir d'una lesió. També avui a les 9, Villarreal-Ajax. A l'Espanyol sentirem el porter Dimitrovic, que està fent una molt bona temporada. Al Girona, a més del tema Ter Stegen, hem de dir que ja està aquí també Fran Beltrán, migcampista que el Girona fitxa del Celta. Això pel que fa referència al futbol. En bàsquet tenim avui bon partit d'Eurolliga al Palau a partir de 8:45, Barça-Dubai. A l'Europeu de Waterpolo a les 6 de la tarda tenim Espanya-Hongria, partit decisiu. El que guanya es classifica per semis, el que perdi diu adeu a qualsevol opció de medalla. I a l'Europeu d'handbol, derrota ahir de la selecció espanyola davant Alemanya 34-32, Espanya, que després d'aquesta derrota es complica ja molt el camí cap a les medalles.
Moltes gràcies, Joan. Ja ho sabeu, aquestes i altres informacions a Esports Cope a partir de les 3 i 5 de la tarda. També ara mateix continua la informació de la resta d'Espanya i del món. I, de fet, et seguim explicant tot el que t'interessa a la tarda amb Pilar García Muñiz. Molt bona tarda.